Toca parlar de cinema, això vol dir que traiem la pols a la catifa de gala, la vermella, la de les grans ocasions, per rebre el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Catifa vermella perquè, esclar, toca fer balanç del Festival de Canes i recordar el palmarès. Ens vas fer uns pronòstics la setmana passada que s'han complert pel que fa a la pel·li catalana, espanyola, amb Sergi López.
Sí, sí, sí. Cirat, Oliver Lasha, s'ha endut el Premi del Jurat, ex aequo amb una altra pel·lícula que em va agradar molt, que vaig comentar just quan va començar el festival, que era l'Alemanya Sound of Falling, de Masha Sherinsky. I perquè fa els altres pronòstics que vaig fer, la que tothom donava com a gran favorita, que vam comentar aquí la setmana passada, que era la Noruega Sentimental Value, de Joachim Trier, es va endur el Gran Premi del Jurat, que és el segon premi gros després de la Palma d'Or, i la Palma d'Or finalment doncs va recaure en el director iranià Jafar Panahi, que es va endur amb aquesta Palma d'Or, completava la triple corona, havia guanyat a Venècia i a la Berlinale i ara guanya a Cannes.
No deu ser fàcil no fer tripleta.
No, de fet crec que és l'únic que ho ha aconseguit, però sí, amb aquesta s'endú la Palma d'Or. Un director d'aquí havien projectat a les sales d'Asia les seves pel·lícules anteriors, Taxi Teheran, Tres cares, Los osos no existen, ara finalment es fa amb la Palma d'Or, després de que el govern iranià li hagués prohibit viatjar a l'estranger i fer cinema, i ell seguia treballant a la clandestinitat. Doncs bé, Juliette Binoche ha volgut reconèixer el seu cinema. I després, l'altra pel·lícula que vaig comentar la setmana passada, que era la brasilera El agente secreto, s'han dut dos premis, millor direcció per Kleber Mendonça Filho i millor actor per l'actor Wagner Moura. Després, una actriu anomenada Nadia Ameliti s'han dut el premi millor actriu per una pel·lícula que es diu La petite dernière. I el premi millor guió ha estat pels Germans Ardent, que ja tenien dues palmes d'or al festival, doncs en aquest cas han rebut el guardó millor guió per la seva última pel·lícula, Gens Mers, Recién Nacides. I finalment el Premi Especial del Jurat, que és un premi que una categoria que es va crear l'any passat, ha recaigut en una altra de les que es donaven com a favorites per guanyar la Palma d'Or, que és la xinesa Resurrection, del director xinès Bi Gan, que havia fet una pel·lícula de la qual se'n va parlar molt anys enrere, que es deia Largo viaje hacia la noche. Doncs ara ha fet una pel·lícula de 2 hores 40, ni més ni menys, que finalment s'ha alçat amb el Premi Especial del Jurat.
Satisfet amb aquest palmarès? Creus que és correcte?
Sí, tothom deia... Bueno, clar, jo aquest any no he tingut la sort d'estar al festival.
In situ, que altres vegades sí que ho has fet, eh?
Sí, els dos anys anteriors hi havia anat, però aquest any no hi he pogut anar, però bueno, tothom en destacava que era un palmarès molt just. Destacar, això sí, l'absència de Romeria de Carla Simón en el palmarès.
És veritat, la gran decepció. No me'n recordava, tan contents amb Oliver Lasche i amb Sergi López, i ha punxat la Carla.
Sí, s'ha quedat. Finalment no ha obtingut el premi, tot i que sí que va obtenir molt bones crítiques. I va ser una pel·lícula que va agradar molt, però clar, va acabar eclipsada per Cirat, que tothom deia que era la millor. Tots els crítics han dit que és la millor pel·lícula que vam veure a Cannes. La comentarem la setmana que ve, perquè ja s'estrena ja, Cirat. Però sí, l'Oliver Lasche s'ha menjat amb la Carla Simón.
Doncs anem a la cartellera que ens depara aquest cap de setmana. Comencem amb...
La trama fenícia.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación, uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Liesel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
¿Por qué? Han pasado 6 años desde nuestro último encuentro.
Tengo mis razones.
¿Cuáles son?
¿Mis razones? No te las digo. Te digo que no te las digo. El Plan Fenicio de Infraestructura Marítima y Terrestre Korda, el proyecto más importante de mi vida.
Nuestro objetivo: interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Korda por todos los medios posibles.
¡Trae las granadas! Esta mañana, esta noche y mañana nos reuniremos con todos los titanes y fingiremos estar de acuerdo con lo que ya acordamos sin estarlo. No podemos.
¿Cómo has podido creer?
¡No es culpa mía!
¿Cómo tienes la boca?
¡No es culpa mía!
Elegid, cara. cara.
Va tenir la seva estrena mundial a Cannes. És l'última pel·li de tambors Wes Anderson.
Sí, sí. Un director més que consagrat, director de grans pel·lícules com Los Tenenbaums, com El Gran Hotel Budapest, com Moonrise Kingdom, com Isla de Perros. Doncs aquí ofereix la seva última pel·lícula, 2 anys després de l'anterior, que era Asteroid City, i en un punt on el seu cine havia arribat a un extrem de renovar-se o morir, podríem dir, pràcticament, perquè l'anterior, l'antepenúltima que havia fet, que era La crònica francesa, doncs era una pel·lícula que aviam que estava bé, era un homenatge maco al fotoperiodisme, però ja arribava a un punt on Wes Anderson s'agradava tant a si mateix que estaven les formes per sobre dels continguts. I aquella pel·lícula encara, però l'anterior que va fer, que era Asteroid City, sí que arribava a un punt que era molt maca, visualment molt gaudible, però a nivell de contingut estava una mica buida. Llavors, aquesta, la trama fenícia, sembla que reconciliarà amb Wes Anderson, amb tots aquells que havien arribat a un punt de renovar-se o morir, com em passava a mi, per exemple, i amb els que no connectin gens amb el seu cinema, que no són pocs, precisament, doncs no els farà canviar d'opinió.
Ha reunit un repartiment de luxe.
Sí, sí. Benicio del Toro encapçala el repartiment, interpretant amb aquest magnat anomenat Sasa Corda. Sens dubte, qui es diu que és el gran descobriment és Mia Thrippleton, que és la filla de Kate Winslet. Michael Cera, que no havia treballat mai amb Wes Anderson, es veu que aquí roba totes les escenes, o sigui, es veu que encaixa com un guà dintre de l'univers de Wes Anderson. I després, encara que surtin només 2 minuts, hi ha també la presència de Tom Hanks o Scarlett Johansson, i Benedict Cumberbatch, l'actor anglès que interpretava el Doctor Strange a Marvel, és el gran dolent de la funció.
Hi ha una escena de bàsquet amb Tom Hanks que diuen que és una meravella delirant.
Sí, sí, es veu que sí, sí que és una de les escenes més divertides de la pel·lícula. I això, i bàsicament és una història de relacions entre pares i fills, que és un dels temes capdals de la filmografia de Wes Anderson, des de Los Tenenbaums fins a una pel·lícula que vaig revisar l'altre dia, que és Life Aquatic, o Fantástico Senyor Fox, i que bàsicament doncs, va d'això, d'un magnat libanès que, bueno, que es veu envoltat en una trama d'espionatge al costat de la seva filla, que és monja, i amb qui té una relació complicada, però a qui li vol deixar la seva... vol nomenar la successora del seu imperi. I es veu que es van inspirar justament amb, Wes Anderson sembla que s'ha inspirat amb el seu sogre, que justament és magnat libanès, per dissenyar el protagonista principal. Però també té referents cinematogràfics al Charles Foster Kane de Ciudadano Kane i magnats reals com McNally o com Aristòteles Onassis, que va ser marit de la Calas. O sigui que pel·lícula interessant, sens dubte.
Diuen que és amena, que és divertida, que a més inclou una interessant crítica social, com deies tu, amb l'estil Wes Anderson, amb el color, amb aquesta imatge, amb aquest humor absurd i exagerat que se surt de mare moltes vegades. Per tant, els devots de Wes Anderson es reconciliaran amb ell i potser entrarà nova gent a la tribu, no?
Sí, bueno, és el que deia abans, que qui no li hagi agradat mai no canviarà d'opinió, però potser sí que permetrà reconciliar-se amb ell, definitivament.
Tenim més històries. Què proposes?
Sí, Blindado.
¿Podrías prestarme algo de pasta? ¿Hola? Sí, yo también tengo un mal día.
Sé qué pasas de tu hija. Me ha llamado para decirme que la has dejado tirada.
Lo siento. Voy con retraso en todo. La recogeré cuando acabe aquí, ¿vale?
Todos.
Soy el dueño de este coche.
¿Qué quieres?
No romperás. No es tan complicado, ¿verdad?
¿Me has metido una descarga?
Quiero que asumas las consecuencias de tus actos.
¡Ábreme!
¡Abre!
¡Abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ayúdame! ¡Ayuda!
¿Ahora me vas a hacer caso? He invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto.
¡Ven a tu coche!
Las paredes son antibalas.
¡Ah! ¡Me he pegado un tiro!
También he cortado la señal del móvil.
¿Este era tu plan? ¿Dejarme morir?
¿Dejarte morir? No podía fastidiar la diversión.
¡Mierda!
Disfruta un poco.
Són dues veus les que sentim. Un és Bill Skarsgård i l'altre, aquesta veu més gran, més veterana, aquest timbre segur que l'heu reconegut, és Anthony Hopkins.
Sí, sí. Aquí, bé, en aquesta pel·lícula, justament el que més es destaca són les interpretacions, perquè es veu que és, bueno, és un remake d'una pel·lícula argentina que es diu 4x4, de la dupla de directors argentins Gastón Duprat i Mariano Con, que tenen pel·lícules molt destacables com Mi obra maestra o com... bueno, l'última que van fer va ser en Penélope Cruz i Antonio Banderas, que es deia Competència Oficial. Doncs bé, doncs, ara en aquesta ocasió els Estats Units adapta una de les seves pel·lícules, que és 4x4, amb Anthony Hopkins i Bill Skarsgård, que justament es veu que són qui dona més vida a la pel·lícula, tot i que Anthony Hopkins només sentim la seva veu perquè doncs va d'un jove que intenta robar un cotxe i justament es queda tancat dins del cotxe perquè el propietari, que és Hopkins, ha decidit prendre's la justícia per la seva mà i bàsicament controla el cotxe des de la distància, en remot. Per tant, doncs bé, és un thriller estil Enterrado de Rodrigo Cortés, situat en un únic escenari. Tot passa en l'interior del cotxe, que busca bàsicament aclaparar l'espectador, asfixiar-lo, i que no dona un segon de respir, definitivament.
Parlaves d'Anthony Hopkins, que martiritza d'aquesta manera el jove Bill Skarsgård. Sentim la seva veu tota l'estona. L'arribem a veure?
Sí, però només els últims 20 minuts. Només fins al final de la pel·lícula es veu que no fa acte de presència, que tot el seu paper pràcticament es veu. Però tot i així, bueno, crec que es deia que justament aquesta és una d'aquelles pel·lícules que s'han de veure sí o sí en versió original, precisament per això.
Clar, i la pregunta seria, de veritat cal fer remakes de pel·lis només pel simple fet que estiguin en un altre idioma, en aquest cas espanyol, portar-la a Hollywood?
Bueno, ja no és el primer remake que es feia, perquè es veu que ja va tenir un remake brasiler, aquesta pel·lícula, però bueno, fer remakes de pel·lícules parlades en castellà és un clàssic dintre de Hollywood. El Secreto de sus Ojos, per exemple, de Juan José Campanella, també va tenir remake als Estats Units.
És veritat.
Vull dir que és tot un clàssic.
S'ha de greixar la maquinària, no?
Sí, sens dubte.
Presenta'ns una altra pel·lícula.
Hamburgo.
Niña, coge lo tuyo que nos vamos.
Vas a trabajar en otro sitio, en 5 minutos abajo.
¿Tú quién eres?
Germán.
¿El taxista?
Sí. ¿Qué tal tu primer día?
Bien.
Llevo 2 años sin saber de ti. Me llamas llorando para pedirme curro. Vas un poco lanzado, ¿no?
No tienes que hacer esto toda la vida. Lo sabe, ¿no? Yo te puedo ayudar.
¿Cómo?
¿Cómo te sé yo hoy, Romana?
No me acuerdo.
¿Sabes lo que te van a hacer, verdad? Cuando se enteren de que no quiero ir a trabajar.
Si no lo dices, nadie se entera.
¿Tú qué estabas haciendo la otra noche?
Conducir, como siempre.
No lo has hecho ninguna gilipollez.
Hay mucho dinero. Nos puede cambiar la vida.
¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Germán?
Dicen que conduces muy bien.
És Hamburgo, que compta entre els seus protagonistes amb Roger Casamajor, actor establert al Penedès des de fa uns anys.
Sí, Roger Casamajor. Bé, de fet, es destaca que estan notables tant ell com Jaime Lorente, qui dona vida amb el protagonista, en una pel·lícula que bàsicament va d'un conductor que es dedica a traslladar noies que treballen en prostíbuls d'un lloc a l'altre a la Costa del Sol. I bé, doncs arriba un punt que decideix treballar per un vell amic que treballa per la màfia local i en un moment donat doncs veu una oportunitat d'escapar de tot i començar de zero, doncs robant la recaptació d'un d'aquests clubs, però les coses no li surten com té previst. Llavors deia El País que és un, no és ben bé un, hi ha elements de thriller però mai acaba de ser-ho, i que també hi ha elements de cinema social, però no ho és en puritat. I això es destaca que és una pel·lícula violenta, asfixiant, que on pràcticament olores la suor d'aquestes noies que són portades d'un lloc a l'altre, on sobretot es destaca molt el retrat d'aquelles carreteres que fa d'allà de la Costa del Sol. I és la nova pel·lícula, després de diversos anys de parèntesi, d'un director que es diu Lino Scalera, que va estar nominat al Goya en millor direcció novella per una pel·lícula que es deia No sé decir adiós, que recordo que en el seu moment va tenir una molt bona acollida.
Destaquem pels oients que el tràiler ja es veu el gran treball d'il·luminació que hi ha. Diuen que és un encert haver utilitzat un super 16 mil·límetres, que jo no sé què vol dir, però sí que mirant el tràiler et transmet aquesta sordidesa d'aquests clubs de prostitució, aquest vermell que predomina com a color, bruteja la imatge d'alguna manera, i això et remou també.
Sí, sí. El super 16 mil·límetres justament és bé el format de cel·luloide, que crec que té més perforacions que el 16 mil·límetres.
Pel·lícula incòmoda que remou i que retrata sense filtres la degradació humana d'aquestes dones que són esclaves sexuals al capdavall. Seguim amb més estrenes.
El Jockey.
Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1 millón más traslados. Se viene el día del Gran Premio y hay que tomar medidas.
Vas a tener que correr sobrio, campeón.
Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos.
Se acabaron los buenos tiempos, Remo. Si no ganas, te van a matar.
No, no van a hacer nada. Les hago ganar plata.
Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache.
¿Qué tengo que hacer para que me sigas amando?
Morir y nacer de nuevo.
Bueno.
Com a prèvia serveixi aquest avís, i és que el Jockey aixeca passions o tot el contrari.
Sí, sí. O sigui, si us agrada el cinema de Buñuel, si us agraden les pel·lícules de gènere, etc., i esteu oberts absolutament a tot el que no té sentit, doncs aquesta pel·lícula és per vosaltres. És, bé, la nova pel·lícula de l'argentí Luis Ortega, que havia fet una pel·lícula anterior produïda per Almodóvar, que es deia L'Àngel, i que és el fill d'un cantant, actor i polític que es diu Palito Ortega, i que aquí justament ofereix una pel·lícula sobre un corredor de curses de cavalls, que ve que la seva nòvia està embarassada, que la nòvia és Úrsula Corberó, i bé, i treballen tots dos per un empresari obsessionat amb les curses de cavalls, però un dia ell té un accident i desapareix de l'hospital sense deixar rastre, i la nòvia l'ha de trobar abans que el trobi l'empresari. Llavors, doncs, és una pel·lícula que té aire de còmic underground, còmic pop dels anys 60, on és completament marciana, que alguns fins i tot han qualificat de faula transgènere.
Molt surrealista, sí.
Sí, sí, molt surrealista, que passa de la comèdia al slapstick, al thriller, al fantàstic. Vull dir que, per qui li agradi el surrealisme i l'amor absurd i imprevisible, doncs aquesta pel·li és per ells.
I fixeu-vos en el ball, hi ha un ball que protagonitzen la Úrsula Corberó i el protagonista, Nahuel Pérez, que diuen que pot arribar a competir amb el temps amb el d'Uma Thurman i Travolta a Pulp Fiction.
Sí, sí, sens dubte. O sigui, aquí es destaca que la referència a Pulp Fiction no és gratuïta, perquè realment aquesta pel·lícula és un festín cinèfil al més pur estil Tarantino, o sigui, al nivell Tarantino.
Tenim també una estrena doblada al català.
Sí, Els seus fills després d'ells.
Quin avorriment. Vols anar a aquella platja que van amb pilotes? Hem vingut per veure noies amb toples. Perdó.
Una festa a casa d'un col·lega a Tremblois. Té piscina. Jo em dic Estef.
Amb bici no arribarem a Tremblois. L'única opció és la Yamaha.
Adolescents, a França, avorrits, estiu...
Sí, sí, una història que pretén... Bueno, diu la raó que pretén recollir el testimoni de tragèdies juvenils que uneixen el Nicolás Rey de Rebelde sin Causa amb el Coppola de Rebeldes i La Ley de la Calle. Vull dir que estem en una història així d'adolescents, un drama juvenil. Basada en una novel·la juvenil que va guanyar el prestigiós Premi Goncourt del 2018, la novel·la homònima de Nicolas Mathieu, I aquesta pel·lícula ha estat premiada al Festival de Venècia amb el premi a millor actor novell, a millor nova estrella emergent, per Paul Kircher, que és el fill d'Irene Jacob, que es veu que aquí fa el millor paper. I també el Giraldillo d'Or i el premi a millor actor al darrer Festival de Cinema Europeu de Sevilla. Per tant, drama adolescent amb interpretacions destacades.
I l'última proposta d'avui?
Los Malditos.
This land has it all. Think it'd be a great life, raise a family. I'm looking forward to that day.
Podríem dir que és un western, Los Malditos?
Sí, sí, un western, però de caràcter més observacional, perquè el director, doncs, Roberto Minervini, es veu que fa pel·lícules així a mig camí entre la ficció i el documental. Doncs en aquesta ocasió ens trasllada ni més ni menys que a la Guerra de Secessió, a l'hivern del 62, on un exèrcit envia l'exèrcit americà envia una companyia de soldats als territoris de l'Oest, però bueno, veuen cada cop se senten més descontents amb aquesta missió. Els veus tota l'estona realitzant tasques mundanes. És una pel·lícula desprovista d'història, de relació causa-efecte. Vull dir, més contemplativa, més observacional, i on, sens dubte, doncs, bueno, ens il·lustra... Diu el periòdico que il·lustra de manera excepcional, amb eloqüència excepcional, la monotonia i el sense sentit de la guerra. Per tant, proposta autoral d'aquest cap de setmana.
Sí, amb 2 minuts de tràiler ja t'arriba, aquesta idea, aquesta sensació d'absurditat total.
Sí, sí, total.
Magnífica pel·lícula, minimalista. Va ser premiada a Cannes?
Sí, el Regard, que és una de les seccions paral·leles, va guanyar el Premi Millor Direcció.
I diuen aquesta perla que hi ha moments que semblen haver estat filmats amb la mà de Déu.
Sí, sí.
Acabem, Miquel, fent un cop d'ull a la cartellera del Kubrick de les sales Así. Què hi tenim i què ens depara?
Bé, doncs la trama fenícia es farà segur. Encara està per definir, però en principi la idea és fer-la de cap de setmana a les sales Así, tot i que no és descartable que s'acabi fent el Kubrick compartida, si les circumstàncies ho permeten. Després, el Jockey, la idea és recuperar-la, en principi, va ser un dels grans reserva de la passada edició del MOS, que el país convidat era Argentina, però la idea seria recuperar-la com a pel·lícula de dijous divendres. Els seus fills després d'ells ja la tenim a partir de demà, a les 5, a les sales Así, sessió única, doblada al català. I res, us esperem avui a les 9, última sessió de Misericòrdia, una de les pel·lícules de l'any, en versió original subtitulada al català. I després, al cap de setmana, us esperem doncs, amb els seus fills després d'ells, demà a les 5 de la tarda, i amb La Buena Letra, de Celia Rico. I després, al Kubrick, us esperem amb Continuem Lilo i Stitch i amb Missió Impossible, Sentència Final.
Arriba
finalment aquesta setmana a Vilafranca. I després, dilluns, amb el documental d'art Inside the Uffizi.
Moltes gràcies, Miquel Felipe, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.